salutacions, molt bon vespre. Passen 18 minuts de les 8, és dimecres i a aquesta hora, com sempre, encetem el debat de Ràdio Castellà. Tractarem, analitzarem, parlarem de l'actualitat en clau local, però com sempre mirarem una mica més enllà i hi ha coses, fins i tot hi ha un mundial. Poques vegades podem dir en temporada de ràdio, com és el curs que fem nosaltres, normalment que hi hagi un mundial, una cosa com molt d'estiu, de calor. Es veu que fa calor a Qatar, però bueno, estem plens de mundial. No sé si són futboleros o mundialeros els companys, la companya que ens acompanya avui, Dani Valdrís, què tal? Bon vespre.
Bon vespre.
Òscar Cardona.
Bon vespre.
El clàssic, que no falti, de la ràdio.
Bé, mira.
T'ha tocat aquest paper, l'Aucar.
M'ha tocat aquest paper aquí a Castellà.
I la juvenalla, que és l'Eva Zafra.
Hola, bona nit a tu.
Què?
No,
la pilota futbolera. Absolutament indiferents. Hi ha gent fins i tot a la redacció de boicot, diguem-ne obert. De dir, és que no s'ha ni de parlar d'aquest Mundial.
Jo...
Ho entens, això?
Sí, ho entenc. Jo el seguia abans, el futbol. M'agradava molt la Lliga, els jugadors i tot. I ara, doncs...
T'has fet un descregut.
Bueno, m'interessen veure els partits bons del Barça, però la veritat és que aquest Mundial, doncs, bueno, és per comentar més altres coses, no?, de fons, almenys de moment, que no pas el futbol, que també està donant sorpreses importants, no?, Argentina...
Sí, sí, avui Alemanya, que ha perdut amb el Japó, no?, aquestes coses increïbles, i Espanya, clar, hi ha com aquesta eufòria, no?, han marcat 7 gols. Ho sabies, això, Òscar?
No,
gols.
Perquè, o sigui, el meu boicot no té mèrit, perquè a mi mai m'ha agradat el futbol, vull dir, aviam, m'estimo més que guanyi el Barça que el Madrid, però fins aquí. I puc veure un Barça-Madrid i està molt tranquil.
No ets aficionat del futbol?
No,
no el segueixes?
No.
Amb...
Tinc altres aficions, sí.
Esportives o...?
No, esportives no en tinc masses, no. Havia anat en bicicleta, però vaja, això fa uns quants anys. La tinc, això sí, la tinc penjada, per si de cas.
Jo la tinc quasi per estrenar. I en el teu cas, Eva?
Doncs jo, bueno, avui les meves filles, per sorpresa meva, doncs s'han interessat, no? Perquè
estaven
jugava,
a casa, es parlava,
jugava,
tot arreu.
Jugava a Espanya, amb Costa Rica, no? Sí. M'ha sabut molt de greu, no? Que el 7-0, sí.
Sí, sí, no, i a mi m'ha trucat el meu fill fa una estona i diu que ell juga a bàsquet i diu, hauríem d'haver fet com fam amb nosaltres quan perdem de pallissa, tanca el marcador, no? Hi ha un moment que ja deixa de comptar, no?
Ah,
això
no
és una mica per no incentivar aquesta rivalitat, no?
Un
moment que ja, exacte, anar sumant i sumant, sobretot en el bàsquet és que és criminal quan hi ha aquestes pallisses, no? Llavors, una mica aquest esperit esportiu, els pobres de Costa Rica se n'han portat.
Sí,
però bueno, veig que és una taula una mica indiferent. No hi ha hagut aquí massa...
No massa.
Massa estima.
Per l'esport en qüestió...
No ets un culer de pedra picada,
veritat,
Dani.
Ho era molt. Ho era. Però és que...
Tu eres dels que anava,
sabia,
els que sortia a celebrar,
sí,
aquí
tant,
a Castellà, havia... perquè hi havia algunes celebracions...
Sí, havia anat a Barcelona i tot, però ara, home, el que segueixo és doncs, els danys col·laterals de tot aquest Mundial, no?
Bueno,
que...
jo recordo quan va guanyar Espanya el Mundial, 2010, sí. Aquí es va liar una, també, aquí a Castellà, aquí a la plaça Calissó, de fet, és un tema que... arrossegar el personal, no?
Sí.
I si es va avançant i tal...
Home, a mi és que em sembla un Mundial que tot anòmal, no? Pel temps, per on es fa, per com es va triar Qatar, no? El Sarkozy ho va negociar,
sí, sí.
Van pagar uns diners... Bueno, està donant sorpreses, també, però...
Sí, és una cosa que va passar fa tants anys que al final dius, per què hem arribat fins aquí, no? I... no sé, han passat, no sé si va ser l'any 2010 o... Bueno, s'adjudica això amb... No? Avui també comentaven, no?, que el Mundial d'Espanya se li va adjudicar a Franco. No sé si tu te'n recorda...
Sí, no, jo hi era, jo hi era, sí. Sí, encara... Sí, me'n recordo, sí. Vaja, jo no vull aprofitar la meva, diguem-ne, no afició al futbol per criticar aquest Mundial, perquè indistintament de qui m'agradi o no, penso que és una vergonya el que està passant. Penso que això és una màfia. I a mi em meravella que la gent vagi tan de cul amb una cosa que són uns milionaris, la majoria, que estan en el camp, munta un país on no hi ha drets humans, és una màfia que ho ha muntat, i jo, a mi em meravella que la gent encara hi tingui afició. Per això que tu, Dani, penso que has passat a millor vida, diguéssim. O sigui, has vist la llum, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
Doncs mira, em va bé parlar una mica, arrencar una mica informalment el debat parlant d'això, d'aquesta, no, d'aquest elefant que tindrem aquests dies a l'habitació, que és el Mundial, perquè justament m'he quedat sobtat, no sé si vosaltres teniu, us podeu imaginar l'entitat que té més socis aquí a Castellà? Us podeu imaginar quina és?
Ara sí, la Penya Solera, potser?
No, ah. Penya Solera, no, no. La Penya Solera s'estan fent grans. La Penya Solera. Però vull dir, a nivell d'entitat de...
El futbol
podria semblar futbol, pues no, és el futbol sala.
Ah, futbol sala.
Però no perquè sigui futbol sala, sinó perquè fan voleibol,
sí,
i fan pàdel. Doncs amb aquesta irrupció del voleibol, crec que van arrossegar, sobretot, molta secció femenina, i ara estem parlant de que és l'entitat més forta, s'ha parlat fins fa, jo crec que ja el futbol sala havia anat agrupant, però que estem parlant de 450 esportistes. Si penses que tens un municipi que són 24.000 habitants, ostres, és molta,
sí,
és molta força.
Sí, el futbol sala és diferent del futbol, i el tipus de jovent que ho vol practicar. També, sí.
Sí, no, però ja hi ha aquest esport, el vòlei, i després el pàdel, que és, bueno, hi ha hagut com una onada, no sé si el pàdel... és aquí a Castellà tothom va amb una motxilla de pàdel, vas pels carrers i...
Sí, sí. Aviam, jo penso que la verdadera afició a un esport són aquestes persones. Jo visc davant del camp de futbol i a mi m'alegra molt veure nois i noies que juguen. O sigui, no és que estigui en contra de l'esport, tot el contrari. El que estic en contra és de que se ligui esport a el que és un negoci, a el que és senzilla i únicament un espectacle. Aviam, abans hi havia els gladiadors i ara doncs, hi ha futbolistes.
Està ben trobat. I en el teu cas tens vincles amb alguna entitat esportiva aquí al poble?
Jo faig esport al gimnàs. Sí, nosaltres anem al gimnàs a fer classes, bueno, posturals, a fer ioga, a fer altres tipus d'esports, no? I les nenes també sempre han fet cosetes. Sí, amb el món de l'esport. El futbol, doncs, m'agradava jugar, de joveneta.
Sí?
M'agradava jugar, sí, sí.
Doncs mira, s'ha rehabilitat la secció de fèmines, que diuen, els del futbol li diuen les fèmines. És correcte, en català, fèmines. Ho vam buscar i... Però tota l'estona diuen les fèmines. Jo crec que és com per donar-li un nom propi, no? I és, bueno, van recuperar unes veteranes la temporada passada i s'ha muntat. O sigui que si vols...
Som a temps, no?
Les botes, encara series a temps.
Doncs mira, m'ho pensaré. Pues, fixa't què et dic. Però no, però jugar sí.
Molt bé, ja posem-nos una miqueta seriosos. No sé si sou conscients de que estem en un episodi de sequera, que ara estem en fase d'alerta. Jo crec que les paraules comencen ja, no? És com allò que et comencen ja bueno, com a encarrilar, no? Perquè comencis a ser conscient com a ciutadà doncs, d'aquest país que tenim un problema. I bueno, en el cas de sense més un, aquí Castellà. És que, doncs... estem molt per sota del que normalment plou a aquestes alçades de l'any. No? Un octubre, que és bastant plujós, no ha plogut.
No, l'octubre. Sí,
és que fins i tot semblava que plovia, però no acabava de concretar-se. Tot això ha portat doncs, que la Generalitat doncs, està posant unes primeres mesures que es parla en fase d'alerta, que de moment això no afecta els domicilis particulars, però sí que suposo amb els temes de rec, amb algun tema fins i tot agrari, amb temes industrials... bé, sí que recordo que a Castellà deu fer ja uns 12 anys va haver-hi també un moment crític perquè aquí tirem molt d'aquífer. Llavors va ser segurament amb aquella por al cos que es va arribar, que es pensava que no ens quedem sense aigua, que es va decidir connectar-se amb Ter Llobregat, i és ara el Ter Llobregat justament doncs, pràcticament tota Catalunya, perquè estem tots concentrats al voltant de Barcelona, més de 6 milions d'habitants que estem en aquesta situació. Dani, tu ets una persona que coneix molt bé la geografia, el territori.
Bueno,
què ens pots dir d'aquesta situació?
Jo, clar...
Perquè aquí no és una cosa específicament castellarenca, això...
Jo, a mi em va agafar per anar mirant l'estat dels embassaments. I el 30% que s'ha mantingut des de l'estiu. I és sorprenent.
Sí, 34%.
34%. I no puja. I si el 2009, bueno, les mesures van ser la desalinització, no? Ara sembla que és la solució, perquè si no ara estaríem important aigua amb vaixells. I no no sé si aplicaran mesures més restrictives, doncs s'està discutint fins i tot de pujar el preu de segons quines, qui, per, segons quines franges horàries, doncs de pujar el preu i del doll de l'aigua, no? La veritat és que és molt preocupant. I també, sí, suposo que és bueno, té a veure amb el canvi climàtic i tot, no? I també hi ha una cosa que no sé si sempre es parla, però que mai s'estudia, que és el tema de les fuites d'aigua. Si ja no en tenim gaire, es veu que es malbarata una quantitat, doncs, ingent de perquè les canonades s'han de revisar totes, s'han d'arreglar i tal, i
es perd molta.
I es perd moltíssima, moltíssima aigua, sí.
Bé, jo diria que ens hem de dutxar poc i de pressa. Vull dir, col·laborar una mica, vaja, a nivell domèstic, em refereixo, i sense bromes. Crec que hem de no deixar l'aixeta oberta quan ens rentem les dents, aquells que se'l renten, clar, i que a l'hora de dutxar-se, doncs, bueno, fer una miqueta, doncs, rapidet, que es pot estar molt net anant de pressa. Aleshores, home, hem de fer el que podem. En comptes de banyar-nos i omplir una banyera de 200 litros, doncs bé, una dutxa i...
No, s'estava parlant això que, diguem-ne, que per consum individual no hauríem d'excedir els 250 litros al dia per persona. A mi em sembla bastant.
Sí, sembla...
sí, sí. És que, clar, això és el tema de les mitjanes. Segurament indústries, clar, instal·lacions esportives que gasten...
Aquí tenim indústria de tins, que això, l'aigua que consumeixen, bueno, i de llum. Això, els pobres, el rebut de la llum que estan pagant des de que s'està pujant l'energia és brutal.
Sí, jo, bueno, jo penso que el món és el que tenim, no? I fa 20 o 30 anys era el mateix que tenim ara. Ara hem doblat potser la població a nivell mundial o quasi bé, i fa 30 anys ens dutxàvem un cop a la setmana. Jo a casa meva ens dutxàvem el dissabte o el divendres, i ara és cada dia
i diverses
vegades.
Ara serà un excel·lent costum, una vegada
haurem
a la
de retomar, d'anar enrere.
El bany setmanal, no?
Tu vas molt al gimnàs, no?
Sí, jo vaig cada dia al
gimnàs. No, per això ho dic, és broma.
No, sí. Però que dic que fa tants anys que, bueno, era el que fèiem. Però no jo, tothom, eh? A la meva classe ens parlàvem, no?, de què fèiem a casa, com ho fèiem, com ens assèiem, i fèiem això un cop a la setmana.
Clar, quan era petit era un bidó de zenc i em posaven a dintre.
I eren els litres que hi havien.
Sí, vull safrejos. Dir, escolta, i eno de pravian, sí, sí, em
sí,
posaven
sí.
Eno de pravian.
Encara n'hi ha.
Encara n'hi ha, i quan oloro una pastilla de sabó, encara recordo quan em banyava amb aquell cosi de...
I sí, què feien? Amb una galleda? T'anaven
No, l'omplien.
I podies entrar
posava
dintre,
no? Em plegava de cames i entrava bé.
Sí,
era un bidó la meva vida.
I no es havia desbandir, era aquella aigua, no hi havia una altra.
Sí, jo crec que, no sé, això desbandir no em queda clar. Sí, sembla que no m'esbandien massa.
Clar, el que passa és que també es desplaça una mica la responsabilitat. A veure, si fem una o dues dutxes a la setmana... pot alleujar el problema, però el tema em sembla que és molt de fons, no? I també de la climatologia, de que vaja, no sé, hi ha països que fins i tot estan provocant pluges, no? Però...
Sí, que són aquestes, com aquestes canonades, no?
Sí.
Són com no sé exactament la tecnologia, però disparen al cel.
Sí.
Jo pensava que ho feien amb novenes, això. I amb professors. Professors, bueno, no ho feia, veia, hi ha llocs que...
Perdona, però fa uns quants anys un conseller, a més era d'Iniciativa per Catalunya,
sí,
va dir el gran Francesc Baltasar, si
sí,
no recordo malament,
sí.
Va dir que si calia un ateu com ell aniria a la Moreneta, que van viure uns anys, no sé, uns... Sí, això era el 2009
o així.
Situació d'extremada gravetat.
Jo he llegit inclús a Madrid, que hi ha poblacions que fan a la inversa. Que hi ha instal·lacions que el que fan és tirar coses al cel perquè no plogui.
Sí. Deies això de... Es veu que s'estudia també històricament les pluges.
A la Xina, em sembla que és una pràctica...
Però segons, per exemple, les pregàries aquestes perquè plogui, no? Hi ha èpoques que, bueno, hi ha testimoni d'això, i Catalunya sí, hi ha hagut èpoques molt, molt, molt dures, però ara, no sé, estem esperant la tardor, una tardor...
Es nota que ets home del centre d'estudis de l'Arxiu de Castellà. La dada, no? La dada històrica. Bé, ens ho prenem una mica amb humor, però a veure què passa, perquè amb aquest octubre... bueno, us convido a llegir la notícia que hem publicat a l'Actual, de l'home del temps nostre de l'Actual, que recull a Calbotafoc les dades, I, bueno, és que clar, el problema és que no tenim dades històriques molt seguides, però sí que sempre, últimament sempre és la dada que tenim registrada pitjor, saps? Des de fa 30, uns 30 anys, acostumem a tenir un any molt, molt càlid i, bueno, amb uns registres de pluja baixíssims. Passem a una altra situació que en aquest cas no és de qüestió climatològica, però sí podíem parlar d'infraestructures. Justament ara, doncs, tant a l'Estat com a Catalunya estan amb la negociació de pressupostos i aquí s'ha parlat, no sé si la setmana passada que estava l'Eva ja vam parlar una mica de la carretera, de la connexió, segurament ha sigut notícia. Doncs justament dies després, no sé si dos dies després...
Ha caigut.
No, no és que hagi caigut, sinó que com que hi havia certa picabaralla, perquè hi ha el nou conseller de territori, que és el Juli Fernández, antic alcalde de Sabadell, que no estava molt per la tasca de... no veien bons ulls aquesta Ronda Nord, doncs, bueno, l'ha fet l'alcalde de Castellà, l'alcaldessa de Sabadell, l'alcalde de Terrassa, que sí que estava una mica a favor d'aquest projecte, doncs han posat una mica el crit al cel i sembla ser que hi haurà una reunió el dia 1 de desembre al Consell Comarcal i una miqueta algú comentava, doncs, d'allà no sortirem, o no pot sortir el conseller d'allà, entre cometes, sense que no hi hagi alguna cosa, no? En aquesta, bueno, en aquest mateix sac, doncs, també ha sigut notícia molt recent, l'Ajuntament de Sabadell va aprovar una moció que, sobretot, doncs, arribin els ferrocarrils aquí a Castellà. Hi havia una estació projectada. També, mira, estem parlant també d'aquells anys del tripartit. No, dels anys del tripartit, diria, amb el conseller Quim Nadal, aleshores de Territori i Infraestructures, doncs, que va pronosticar que arribaria el 2015 el tren a Castellà. I clar, després va haver-hi una aturada brutal amb l'esclat de la bombolla i la crisi, i amb penes i treballs, no?, han acabat a l'estació Nord, que no sé com sí. Es diu, no, part del Nord, em sembla, de Sabadell, que és la darrera, i clar, llavors haurien de fer
a
aquest
plaça
pont.
Espanya.
Hi ha una més.
Ah, una més enllà?
Hi ha una més enllà,
mira, aquesta no...
que arriba fins al part del Nord de Sabadell, ja molt al Nord, i clar, seria a fer, doncs, s'ha de fer un pont, sigui amb cotxes o sigui amb tren, has de fer un pont, i en aquest cas hi ha aquesta possibilitat, que també hi ha estudis que diuen que és que no surt a compte, però que este, clar, perquè tenim un volum de població, ni sumant-se amb Menat, Sant Llorenç i Castellà, el que era el cost quilòmetre habitant, doncs que realment complicadíssim. Bueno, a veure, estem aquí, us acabo de posar una mica al dia de com està la cosa, entenc que potser repetirem arguments, però... No sé, Dani, si tu has parlat amb nosaltres d'aquest tema alguna vegada.
No, però sí que és sorprenent que, veient totes les infraestructures que queien amb les esmenes i tal, no hi havia la tant, que no havíem parlat tant, no?, de Castellà ni del tren. Aleshores, són 900 milions d'euros, és el que suposadament aconsegueixen de treure després de tota negociació pressupostària, i un dels llocs que hi ha més població de, no, de dins de l'àrea metropolitana de Barcelona torna a quedar... Clar, dius això que per població, però si es compta el conjunt del Vallès és més potent, no?, i l'impacte que tindria també. Però bé, no sé, jo suposo que els polítics ja ho tenen descomptat quan entren en aquesta fase. I després el tren per mi seria el principal, no? Seria la...
Però els 10.000 cotxes diaris que es mouen de Castellà cap a Sabadell i de Sabadell cap a Castellà, quanta gent deixaria el cotxe per agafar el tren? Aquí està...
De fet, hi ha molta gent que agafa el cotxe i deixa el tren.
Mm. Sí, sí.
A Sabadell Nord,
sí.
I llavors, vaja, em fa aquest trajecte.
Sí, sí.
Parlo gairebé en primera persona. Sí, sí. I, vaja, de fet, ja depèn de l'hora, és difícil fins i tot trobar aparcament, perquè està tot ocupat i has de donar un parell de voltes fins a trobar un forat. Mm. O sigui que hi ha molta gent que crec que ja fa servir el tren. El que passa, clar, seria, vaja, molt, aniria molt bé tenir-lo a Castellà mateix, és evident, perquè fer aquest trajecte de Castellà a Sabadell i llavors agafar el tren i buscar aparcament, vaja, és un inconvenient.
Mm. És que és un territori que, clar, és com tenir una màlliga de l'esquena, no tenir ni una connexió directa a autopista ni una solució amb transport públic, diguem-ne, que sigui doncs, un metro, no? Perquè realment ara mateix el metro del Vallès, almenys perquè fa ferrocarrils, sí que realment funciona. El tema de Rodalies de Renfe, no sé si en sou usuaris, però és un altre drama. Eva.
Doncs jo justament ho parlàvem la setmana passada i una altra vegada una altra reunió. Bueno, esperem que sí, que vagi endavant la propera reunió i que no surti el conseller sense haver consensuat, doncs donar una solució, no? I ara, a més, si amb aquesta setmana, no, que justament m'han passat un correu dels 215 pisos que faran aquí a la Playtex, doncs si venen totes aquestes persones, a més, aquí a Castellà, suposo que ja arribarem al quòrum, no? Que llavors sí que serem més persones al poble.
I si posen el tren, segur que s'anima molta gent a venir a viure aquí.
A més,
lo qual, això sí que no sé si és un gran avantatge.
Això és un dels grans debats de fons que no acabem d'encetar. Mira, ens ha arribat el polític, perquè aquest debat acostuma a tenir un polític, arriba tard, però arriba. Això ja és un mèrit. Pau Castellví, Junts per Castellà, bon vespre.
Hola, molt bon vespre, disculpeu.
Ja et donàvem per descomptat, però bueno, has fet l'esforç i això s'agraeix.
He fet la benvenida a Barcelona, disculpeu, sí, perquè he tingut problemes per arribar. Però molt bé, veig que és un debat molt enriquidor. I es parlava
justament
d'un tema tan important com és el fet de que Castellà, evidentment, s'enfronta a una possible pujada demogràfica molt important si arriba el tren a Castellà.
O sigui que podríem morir d'èxit, vaja.
És molt important gestionar, anticipar-nos al que això implicaria. Sí. És a dir, no només gestionar el dia a dia, sinó que gestionar el que pot venir en un
però
futur.
La Eva parlava de no sé, d'un correu que t'ha arribat, deu ser potser alguna proclama, alguna cosa, en contra dels pisos de la Playtex? M'estàs parlant d'això?
En contra, bueno,
o informant?
Hi ha persones en contra. I, bueno, jo deia això, no, que com que ha comentat ell, que no arribem al quòrum, no, de X habitants per poder tindre més força perquè vingui cap aquí el que és la connexió entre Sabadell, Castellà i l'autopista o altres connexions, que és que estem una mica lligats, la veritat, aquí a Castellà. 30.000 vehicles has comentat, no?
No, 10.000, al dia 10.000.
Ah, 10.000 al dia.
Es parla d'uns 10.000 al dia de Castellà. Sí, sí.
Només que baixen a Sabadell i han de travessar tot Sabadell, la contaminació, el gasto, no? I tot plegat.
Però,
que és molt
de moment, no sé per qui comentava el Dani, no sé, potser tu tens més informació, perquè acostumes a estar en instàncies també connectat amb instàncies, doncs que està de les esmenes pressupostàries, tant d'Espanya com de Catalunya. Ara mateix, saps alguna cosa tu de la Ronda Nord o d'un estudi de ferrocarrils o una carretereta amb un petit pont que connecti amb la Ronda Oest?
Mireu, es va arribar a un consens històric a nivell català pel que fa a la Ronda Nord i a la connexió, per tant, de Castellà i de la B-124 amb l'autopista fa un parell d'anys a través del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, no? Dic històric perquè costa molt que tots aquests municipis arribin a un acord, ja no només un tema del finançament, que és evident, tant des de Madrid com des de la Generalitat, no? Per tant, això va ser un pas molt important. Què ens hem trobat? Que això ja va començar a passar fa un temps, eh? Que de cop hi ha d'aquests agents que van participar en aquestes reunions, alguns d'aquests partits també, doncs de cop va canviar la directriu que venia d'aquests partits, no? De cop ara havien de tornar a replantejar tota la qüestió de la connexió amb Sabadell i entre Sabadell i Terrassa. Clar, això és desesperant, perquè evidentment és un debat que porta dècades a l'olla, i és evident que és molt urgent aquesta connexió per les empreses de Castellà, és molt urgent per les persones que vivim a Castellà, i s'ha de fer ben fet, però aquest consens ja s'havia arribat. Ara mateix on ens trobem? Ens trobem que està al capdavant d'aquesta conselleria un partit que precisament és un d'aquests partits que va intentar fer, no, aquest canvi de, no sé si de discurs, però com a mínim de plantejament, i per tant ara estem tots pendents de què és el que Esquerra Republicana proposa, tenint en compte que per primer cop en molts anys doncs està al capdavant d'aquesta conselleria. I això també dependrà d'això. Per tant, és una qüestió de voluntat política per un cantó, i no ens enganyem, és una qüestió de finançament per l'altre. Estem parlant d'una obra molt cara, i aquí si no hi ha una determinació clara per part del govern d'Espanya de portar els diners que això requereix, que semblava que hi podia ser, però que requeria aquesta voluntat política, doncs això no hi serà. Per tant, voluntat política i consens polític amb diners, amb propostes reals, no només promeses i pluges de milions, sinó que realment voluntat real d'executar aquesta inversió.
Però llavors estem en aquesta situació.
Estem en aquesta situació.
Que Castellà, doncs, bueno, ens beneficia, ens pot perjudicar. El tema de cul de sac, doncs, dissuadeix doncs, també de segons quins temes, fins i tot a nivell delinqüencial, en el sentit aquest de que no hi ha sortida, no? I llavors aquí te la jugues, si vols delinquir a castellà, tens més complicat en sortir-te'n, no? Justament perquè no pots accedir ràpidament ni a una comunicació doncs, tipus autopistes, aquestes coses, això per començar. Però per l'altre, per exemple, el dret de la gent a moure's per anar a estudiar, o per, sobretot el drama de la gent jove, el potser és el més jove, i suposo que t'hauràs acostumat a anar amb amics, però molt amb el transport públic, no?
Sí. I no només això...
Pràcticament, dels que estem aquí, i el Dani, i potser l'Eva, sou de generacions diferents, però heu viscut aquest drama.
És un drama.
Jo, comentaves l'enllaç, cada dia deixo el cotxe a Plaça Espanya i agafo la Renfe cada dia. I, clar, hem de pensar quin servei està donant el tren, si pots seure, tens sort, i si pots arribar a l'hora, també. O sigui, clar, ja no és només això, és donar alguna garantia de mobilitat, no? I pensar també, comentava el Pau, les empreses i els ciutadans de Castellà, que és un dels nuclis potents després de Sabadell. No és un poble de 2.000 habitants que queda arraconat, no?
Correcte, correcte. No, és una situació molt, molt urgent, ja no només molt important. Hem de pensar que aquest temps que es perd cada dia a la carretera, des d'un punt de vista empresarial, de competitivitat de l'empresa, no només parlem de temps, sinó que parlem també de diners, si això ho traduïm, perquè estem parlant de tot allò que les empreses de Castellà s'han de gastar de més en transport, val, per tota aquesta logística i per tota aquesta qüestió. I això també implica, per tant, un dèficit important a l'hora de treure noves inversions, eh? Perquè això ho hem viscut en el cas de la Sony, és el cas paradigmàtic, però no cal anar a la Sony concretament. No, altres casos on tenim espai al polígon a Castellà, certament el polígon ara cada cop està, després d'una temporada molt, molt lletja, doncs millorant una mica les estadístiques, però tot i així continua sent un obstacle que tinguem una mala connexió i és molt urgent i pot ajudar-nos moltíssim. Eh? I, evidentment, això també ha d'anar relacionat amb com gestionarem aquest creixement. Eh? És molt important que sí que abordem allò que sí que depèn de nosaltres. Però, coses que no depenen de nosaltres.
Llavors, perquè hi ha la dicotomia, perquè Esquerra sí que hem sentit, per exemple, regidors i portaveus i regidores que diuen que no s'ha de renunciar a res. Però, és a dir, és més fàcil fer una aposta molt concreta de dir, doncs mira, és que volem, encara que sigui d'una carretera de dos carrils, però que puguem anar directes i qui no hagi de passar per Sabadell o no vagi a Sabadell, doncs que pugui sortir sense haver de col·lapsar aquests espais. Ens podem trobar en un escenari d'aquest estil? O això, perquè clar, anar a màxims, el propi conseller no crec, perquè l'acord no està a les seves mans, només.
És que jo penso que el veritable valor, políticament parlant, ara mateix, rau en prioritzar. I els donaré un exemple molt clar, no? S'ha aconseguit consens amb algunes coses. Per exemple, que hi pugui haver un carril bici que sigui paral·lel a la carretera actual B124, no? Però clar, si no volem renunciar a res, és evident que un carril bici sense connexió amb l'autopista el que fa és empitjorar el volum de la carretera, és a dir, el trànsit a la carretera. És a dir, aquí no volem renunciar a res, però és evident que s'han de prioritzar certes coses. I el que ens passarà com a conseqüència de no haver prioritzat l'accés a l'autopista és que tindrem primer un carril bici que no pas la connexió amb l'autopista. I en política el valor rau en això, en prioritzar. I no s'ha prioritzat el que era veritablement important, que és aquesta connexió. Per què? Perquè és incòmode. Perquè sempre es trepitja algun turmell. Perquè hi ha turmells que em sap greu, però amb tota la delicadesa, a vegades potser no trepitjar-los, però has d'intentar, doncs vaja, aquest valor l'has de materialitzar de manera que contribueixi al progrés econòmic i social, no? I això és impepinable, en altres paraules.
Bé, si us sembla, no li donarem més voltes a la ronda, perquè sabem que anirà sortint, perquè anirà justament sortint. La setmana que ve potser no, però l'altra sí, bueno, ja ple la setmana que ve.
Correcte.
I diria que el dia 1 hi ha aquest Consell d'Alcaldes amb el Consell de Territori, ja veurem si hi ha notícia o simplement és una reunió més i acaba en foc d'encenalls. No ho sabem, però sí que passant una mica o saltant a la política, en aquest cas catalana, m'ha quedat l'atenció, no sé si esteu al dia una miqueta de com estan les coses a Escòcia, perquè justament es parla doncs, que la Nicola Sturgeon, la cap del govern d'Escòcia, doncs, que està, vol assumir la via catalana perquè el Tribunal Suprem del Regne Unit doncs, impedeix fer un segon referèndum allà. Bueno, en aquest cas, segurament, no et vull donar tu la paraula primer perquè ens faràs la conferència, Pau,
M'ho coneixes massa bé.
Deixa que parlin primer els companys de Tertúlia. No sé si esteu una mica al cas, o aquí, com que estem una mica en el post-procés ja, aquesta música, clar, ja hem tingut també aquí dues consultes, una dècada, com aquell qui diu. Dani.
Jo he vist el titular pel que fa a Escòcia, ara no ho conec bé. El que sí que, parlant de foc d'encenall, sentia l'altre dia també la notícia, que s'anunciava una possible, un conegut articulista parlava d'un possible nou referèndum negociat amb Espanya. I bé, jo al final, no sé...
És un bombazo, no?
És un bombazo, sí, ho ha dit el López Burniol a la Vanguardia. Però bé, segurament és foc d'encenalls i segurament la via escocesa sí que és per dur-la de debò, tot i que allà...
Pues és estrany, perquè ells ara s'estan agafant a la via catalana, no sé jo, eh?
No, el que passa és que Escòcia, segons he sentit, vaja, aquesta mateixa tarda, no li deixen fer aquest referèndum sense el vistiplau del govern de Torn, que és, vaja, el govern de Londres. Aleshores, bé, ara que ho tenen millor que nosaltres, això crec que sí que és veritat. De fet, ja en van fer un de referèndum legal, tots els ets i uts van perdre, però vaja, el fet de que ara, al cap d'uns anys, se'n pugui fer un altre, bé, jo crec que és un gran avenç.
No sé si quin any va ser, el 2014, és que ja ara si em fallen les dades, no sé...
Sí, el 2000... Ara diria 2015.
15.
2015, em penso que va ser.
Eva?
Jo desconec aquest tema, no?
El cas escocès, no?
Però... He vist pel·lícules, però d'antigues, eh? I això ja porta cua.
Ja porta cua, i tant.
Com aquí, també.
És fàcil, són aquests xicotets que van amb fandilles.
Amb
sí, sé qui són.
No, bàsicament, jo penso que hi ha una qüestió fonamental, que és el marc constitucional. No? Si comparem Espanya, l'estat espanyol, amb el Regne Unit, què ens trobem? Que per un cantó, al Regne Unit, hi ha la tasca inversa en relació a la Constitució. El que es fa és veure què pot arribar a permetre la Constitució vigent, que no és escrita, és una Constitució composta de diversos textos, de diverses de jurisprudències, és a dir, és una Constitució no codificada, que se'n diu acadèmicament. És diferent a la Constitució que tenim aquí, que és un document que el trobes per internet i ja tens la Constitució. Allà no, allà tens molts documents, per tant requereix una interpretació molt més àmplia i molt més amb la jurisprudència. Llavors, allà què es fa? Allà es parteix de que la llei no ha d'estar per aturar els drets, no? I, per tant, aquí que hi ha? Doncs hi ha una mediació, diguem-ne, el tribunal ha de fer una mediació entre un dret que es reconeix, que és el de l'autodeterminació, que Espanya no es reconeix, però el Regne Unit sí, i la Constitució vigent, que s'intenta trobar la manera com fer compatible aquest dret amb la Constitució. I el que ha dit el tribunal, en altres paraules, és es pot fer compatible si el govern de Londres dona el seu vistiplau. Aquí ens trobem en una situació molt diferent. Ens trobem en una situació on es nega directament que Catalunya sigui una nació. Comencem per aquí. Es nega que Catalunya tingui un dret. Continuem per allà. I a més, el tribunal existeix una mica penjant del govern, perquè com deia el senyor Pedro Sánchez, de què en depèn de la fiscalia? Pues ell mateix enfardava, no? I per tant, tot el que és la judicatura en si mateix està hipotecada al poder polític. I això al Regne Unit no passa, o almenys no passa amb aquesta escandalositat.
Bueno, però d'entrada el Tribunal Suprem del Regne Unit, o sigui, perquè no ha sigut el govern, ha sigut el Tribunal Suprem del Regne Unit qui ha vetat aquest segon referèndum, però segurament... Si s'explora la via política, podria optar-se.
Sí.
Correcte.
És curiós que Catalunya fins fa poc hi havia el mirall escocès, no? Catalunya es volia semblar Escòcia. I jo penso que ara també una diferència important per si ells volen anar endavant altra vegada és que hi ha un partit nacional escocès fort i decidit, i aquí ara mateix
però
estem en
una... El mirall d'Esquerra Republicana, segons qui.
Però no hi ha un consens entre les diferents forces independentistes ara mateix sobre l'estratègia per dur a terme, ara mateix, si s'hagués d'aplicar, no tornar a votar, aplicar el referèndum, per exemple, de l'1 d'octubre.
Jo no ho veig així, eh? Almenys la meva experiència no és equiparable al Partit Nacionalista Escocès amb Esquerra Republicana.
Qui aspira, no?
No, no, puc entendre. Líders. No, no, que evidentment tot el partit independentista que aspiri, diguem-ne, a una majoria, no? En els seus somnis més... Doncs aspira a ser...
Antigament Convergència era això, però havia, sí, va deixar de ser-ho fa molts anys.
Sí, bueno, Convergència havia volgut ser d'alguna manera això, no? I per això es deia Convergència. De fet, ara mateix, jo també us ho dic com a afiliat de Junts, no? Fa gràcia perquè algunes de les qüestions que se senten ara, si mirem a la història, a la hemeroteca, a principis dels anys 80, també teníem un partit que es deia Convergència i deia nosaltres volem ser transversals, volem ser una fusió entre... Per tant, què passa? Hi ha una part de l'estament polític català i del pensament intel·lectual també que considera i ha considerat durant molts anys, dècades, podríem dir, que la independència o el progrés nacional, per dir-ho així, ve de la transversalitat, ve de l'acord, diguem-ne. Llavors hi ha altres pensaments, és a dir, hi ha qui pensa que no, que primer s'ha de posar la revolució, no, social i en altres àmbits, i a través d'això vindrà la nació, m'explico? Hi ha diferents escoles del pensament. Jo personalment coincideixo amb el pensament que és que necessitem un partit fort que aconsegueixi aquesta transversalitat i en la meva opinió no tenia per què ser un sol partit, podia ser una fusió de partits, que és el que sempre he demanat, i molts hem demanat. Per què? Perquè Catalunya és complexa políticament i aconseguir aquesta transversalitat és fonamental per tal d'aconseguir que primer hi hagi aquesta, entre cometes, revolució nacional, en el sentit de poder fonamentar una Constitució, de poder fonamentar una independència, i després poder, entre tots, debatre de quin color ha de ser, és a dir, quin tipus de sistema han de tenir en molts sentits, no?
Tu creus que si hi haguessin un 90% de catalans que estiguessin d'acord amb la independència, Espanya ho permetria?
Jo penso que no ens hem d'enganyar.
Amb la independència, volies dir la independència directament, no amb el fet de votar.
No, o sigui, vaja, el fet de votar... Directament. No, el fet de votar i que sortís.
Perquè se'n parla de que hi ha un 80% de la població que voldria votar. O sigui, en abstracte,
però una cosa és votar.
No, ni sí, ni no, ni abstenció.
Ara imagina't que hi ha un 90% que estan d'acord, es fa un referèndum i surt que sí. Voleu dir que Espanya ho permetria? És que jo diria que primer es deixarien matar ells abans de cedir un pam de terreny. No que es mategin a nosaltres. Ells es deixarien matar abans de cedir un pam de terreny. Perquè els espanyols, jo he fet la mili, no sé si coneixeu el tema, vaja, que cal conèixer els espanyols i pensar com pensen, i veure com pensen, perquè són molt diferents dels independentistes catalans. Molt.
Clar, és que això que comentes ja ha passat, no? Van votar l'1 d'octubre, aleshores, aquí, i també...
Per van cascar ells?
Per activa i per passiva també van donar a conèixer...
Bueno, al final, uns amb vots i altres amb porres. No sé,
ara mateix, clar, ara mateix el Roger Torrent l'acaben de...
Sí, ho tenia aquí apuntat, no?
Doncs mira...
Han absolt la mesa.
Clar, està molt bé, però ells el que aleguen és que en el fons van votar per un debat que no era resolutori. Vull dir, que imaginem-nos que no vam arribar al punt aquest. I per mi la diferència del que comentaves d'Escòcia també és la postura del govern anglès, no? I la importància que té el govern escocès...
I la cultura política, també.
A l'hora de poder negociar en temes importants i de tenir influència.
Però després del Brexit és jugar-se la massa, És a dir, vam tenir un primer referèndum, el van salvar. Diguem-ne, parlo de mentalitat centralista de Londres.
Ara mateix...
El Brexit, clatellot. Buf, tornar a treure els daus, a veure què surt.
No. Ara mateix el govern del Regne Unit està...
Tenen problemes...
O el desgovern, no sé com dir-ho, perquè tenen molts problemes. Estan lluitant per mantenir el país de tal manera que els hi quedi alguna cosa aquí dreta, perquè realment hi ha hagut molts problemes. La mort, a més, de Sa Majestat Elisabet II no ha ajudat gaire, perquè ella era venerada i era la diguem-ne així, no? El paradigma de l'estabilitat era ella i que a més no hi és. A més, doncs, hi ha hagut tres primers ministres en el darrer any. A veure, aquí hi ha hagut molts canvis. Ara mateix el govern del Regne Unit probablement, per molt convenciment democràtic que tingui, no vol un referèndum d'autodeterminació a Escòcia. Probablement és més un tema d'estratègia que no pas un tema d'ideals o de cultura política.
Vaja, que els pals de paller també a vegades cauen.
Sí, certament. Certament.
Bé, estem ja fregant les 9, o vorejant, perdoneu, no és correcte. Estem vorejant les 9 de la nit i sempre traiem algun tema, si ens dona temps, una mica més frívol. i és directament safareig pur i dur de poble. Sabeu a qui li ha tocat la loteria? Sabeu que ha tocat la loteria en castellà la setmana passada? No, no us ha arribat algun input?
No he tingut el plaer de conèixer-lo. No m'ha vingut a casa, escolta, et convido un cafè, no. No, no.
No és que hagin tocat milions, però sí que van tocar 300.000 euros de la Loteria Nacional dijous passat, i el típic, sempre s'especula, no?, a veure qui li ha tocat o qui no. Veig que ni tan sols... O poseu cara de pòquer i sou algú de...
No, és que potser el Julià ho sap.
No, no ho sap.
Et prometo que jo no sóc. No sóc. Perquè ja pots descartar un de castellà.
Tu estaràs amb nosaltres i molt de temps aquí, no... Amb ràdio castellà, no...
Si no estaria fent de tertulià a les Bahames, potser ja. O què?
Bueno, tant en tant no em vaig a fora i el faig des del telèfon, eh?
Tampoc feu cara de ser molts jugadors, Eva?
No? Jo no jugo gaire, però bueno, que felicitats per la persona o les persones que els hi hagi tocat.
Hi han uns quatre, diria que són uns quatre
afortunades.
Famílies o quatre graciats que sí que s'han portat una picossada important. Doncs moltes gràcies als quatre, Pau, especialment a tu, perquè quan ja un arriba tard, és aquell moment de renunciar a la derrota o... Arribar i moldre, que ha sigut el teu cas.
He arribat.
I també a l'Eva, a l'Òscar i al Dani, m'he enganxat al cable. I també a l'Adrià, a les vies de so. Bona nit i res, falten 30 segons per la...
Bona nit,
no,
moltes gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Gràcies.